Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. El Foro Excel·lència consolida Lloret com a seu d'esdeveniments estratègics del valor a la Costa Brava. Això ho ha dit l'alcalde Jaume Dolçat, que destaca la major capacitat organitzativa de l'edició d'aquest any amb la incorporació de la Generalitat i de la Diputació de Girona i també l'aposta pel turisme d'esdeveniments amb el Lloret Convention Bureau. 130 referents mundials de diferents àmbits, com la gastronomia, la ciència, l'educació o la geopolítica, participaran en els 4 dies del Foro Excel·lència, que s'allarga fins dissabte amb seu al Teatre Municipal. La inauguració va ser ahir a la tarda amb la presència de Joan Areggio, secretari d'Empresa i Competitivitat. Avui arriba un dels debats més esperats, que parla sobre refugiats, en què hi participarà el Premi Nobel de la Pau Ernesto Can, exvicepresident de Metges contra la Guerra Nuclear. La presència de personalitats reconegudes amb aquest prestigiós guardó continua divendres amb la taula rodona Dones que canvien el món, on hi haurà la Nobel de Química Ada Ionaz. Avui és dijous 9 de juny i aquest és el tema de portada del Bon Dia, Bona Hora d'avui, però també tenim més contingut que ens desgrana ara mateix en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Prop de 600 alumnes de Lloret van gaudir ahir de la xerrada de tota una eminència, l'astronauta Donald Petit. Va explicar com és la vida a l'Estació Espacial Internacional, on han passat 370 dies. L'escoltarem a ell i a un parell de joves que van quedar fascinats amb el relat d'un dels ponents del Foro Excel·lència. La destinació s'estava promocionant aquesta setmana a Madrid, de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Han promocionat l'oferta MICE, de turisme d'empresa i esdeveniments, i també l'oferta vacacional. Ho valorarem tot plegat amb la presidenta de Lloret Turisme, és Elisabet Keegan. I encara més temes, perquè explicarem que aquest cap de setmana la vila és la seu d'un torneig de bàsquet de les categories mini i premini, que són nens i nenes de 6, 7 i 8 anys. Ocuparan tots els pavellons i pistes exteriors on hi hagi una cistella. En sabrem més coses amb Jordi Iborra, de la Fundació del Bàsquet Català. I també coneixerem les diferents competicions que té a la vista el Club de Natació Lloret, així com la travessia nedant a la badia del proper 10 de juliol, en què les inscripcions ja són obertes. Olga Valls, la presidenta de l'entitat, donarà detalls de tot plegat.
I a més, també recordarem que avui hi ha jornada de portes obertes a l'arxiu al llarg del matí i que a la tarda es farà un taller de genealogia per fer arbres genealògics, amb totes les places ja plenes. Esperem que ens acompanyeu des d'ara fins les 9 del matí. El Bon Dia, Bona Hora, el redacta cada dia Rosa Giral, aquest cop amb la col·laboració també de l'Eduard Lanzas, en Josep Altafulla, el control tècnic, i també l'acabem de sentir. I qui us parla, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
I amb Miquel Bernis, que ens fa arribar cada dia la informació del temps. Són les 8 i 4 minuts i li donem pas. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dijous amb un ambient de ple estiu, 19 graus aquest matí, i no gaire lluny d'aquí. De fet, hi ha hagut temperatures mínimes tropicals, nit tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus. Ha passat, per exemple, a Palamós, a Figueres, o també al voltant de Barcelona, a Badalona, a Barcelona, fins i tot també, per exemple, a Alella. La jornada comença novament amb humitat alta al voltant del 90% i pràcticament sense núvols. Avui esperem el pas d'un front poc actiu, que l'únic que farà serà enterbolir una mica el cel, aportar bandes de núvols alts, sobretot a migdia i a la tarda, que poden fer que el cel quedi una mica això més enterbolit que no pas en dies anteriors, però sense cap tipus de complicació. De cara als dies vinents, demà rebrotaran les tempestes, sobretot en aquest cas a l'oest, més que no pas a les comarques de Girona, sectors del Pirineu, Prepirineu, fins i tot en algunes comarques de Tarragona o puntualment de Barcelona, hi apareixeran xàfecs puntuals a la tarda i vespre difícilment arribaran aquests ruixats, insistim, a les comarques de Girona i, per tant, no ha de ploure a Lloret. La calor començarà a fluixar una mica, a temperatura ja 1 o 2 graus més baixes aquest divendres, i el descens s'acabarà de confirmar de cara a dissabte i diumenge, amb valors un parell o 3 de graus ja, fins i tot 4 en alguns casos en algunes comarques interiors més baixes que no pas les temperatures d'aquests últims dies. Per tant, menys calor de cara al cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, amb un temps que dissabte i diumenge es presenta mig ennuvolat, variable. La possibilitat de ruixats que havíem comentat els dies vinents de cara a dissabte ha anat a la baixa en els últims mapes del temps. Sí que hi haurà alguns xàfecs en diferents comarques interiors de Girona, dia insegur, per tant, a la tarda al voltant de Lloret, però si arriba a haver-hi alguna gotellada seran fenòmens bastant aïllats i bastant puntuals. Diumenge no farà tant de sol, en canvi, com havíem comentat en dies anteriors. Sobretot a la tarda els núvols poden fer-se força presents i, per tant, un cap de setmana que es presenta una mica variable i mig ennuvolat, però amb poques opcions de precipitacions. De cara a l'inici de la setmana que ve, com dèiem, temperatures una mica més moderades i seria, en tot cas, entre dimecres i dijous, que podria tornar a fer força calor.
Vuit i sis del matí, és el moment per repassar titulars. I comencem destacant la notícia del dia. Carles Puigdemont se sotmetrà a una qüestió de confiança al setembre.
D'aquesta manera es comprovarà si el president disposa d'una majoria parlamentària suficient per seguir governant. Puigdemont ho ha anunciat després de perdre la votació dels pressupostos, ja que la CUP no ha retirat l'esmena a la totalitat.
En economia, quatre empreses catalanes invertiran 12 milions d'euros i mantindran 208 llocs de feina a les instal·lacions de Delphi a Sant Cugat.
A través d'aquest acord, les quatre empreses desenvoluparan la seva activitat en les instal·lacions, però a més presenten un projecte de creixement conjunt.
En societat, els Mossos d'Esquadra entren a la Universitat de Lleida per desallotjar el rectorat i el troben buit.
La universitat va ser ocupada fa 3 setmanes i mitja per protestar contra la vigilància policial al campus arran dels escarnis que es van fer contra la subdelegada del govern a Lleida, que imparteix classes en aquesta universitat.
Esther Quintana, la dona que va perdre un ull durant una manifestació fa 4 anys, no presentarà recurs a la sentència absolutòria de 2 Mossos.
El cas queda judicialment tancat i tant ella com la seva advocada es queixen de la dificultat d'accedir a les proves.
Canvi de calendari escolar a Cantàbria. Els alumnes faran una setmana de vacances cada 2 mesos.
A part de les vacances de Nadal i Setmana Santa, tindran una setmana lliure a començament de novembre, a començaments de gener i a finals d'abril. Amb el nou calendari escolar també s'amplien a 4 les avaluacions, la qual cosa comporta la supressió dels exàmens de setembre en educació secundària.
En el món sanitari creen el primer exoesquelet per nens amb atròfia muscular espinal.
Per primera vegada al món s'ha ideat un exoesquelet que permet que els pacients es mantinguin drets i caminin, en alguns casos per primera vegada. El prototip es troba en fase preclínica i s'assaja a l'Hospital Sant Joan de Déu.
4 morts i 6 ferits en un atemptat a Tel Aviv.
La policia ha detingut 2 palestins, un dels quals ferit com a presumptes responsables dels atacs.
I a Síria, una 15ena de civils han mort en un bombardeig contra hospitals d'Alep.
Les crides a respectar el mes del Ramadà a les zones en guerra no tenen cap mena d'efecte. La zona afectada és un dels barris controlats pels rebels.
Seguim amb una notícia cultural. La gala dels Premis Nacionals de Cultura reivindica la catalanitat i la acollida de refugiats.
El modernisme, la figura de l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol i l'aniversari dels 700 anys de la mort de Ramon Llull han estat protagonistes de la cerimònia d'entrega.
I acabem amb titulars esportius, fixant-nos primer de tot amb el Girona, que disputa avui el primer assalt de la seva lluita per pujar a primera divisió.
Ho farà al camp del Córdoba, un equip que compta amb baixes de molt pes.
Per la seva banda, el Nàstic, que també es juga aquest ascens a primera divisió, va jugar ahir i va ensopegar amb l'Osasuna.
Els tarragonins s'han complicat l'ascens en el primer assalt, després de perdre 3-1.
I en bàsquet, el Barça-Lassa deixa escapar la victòria a la pròrroga i no pot segellar el pas a la final. Perd 89-83.
El Laboral Kutxa ha forçat la pròrroga amb un bàsquet miraculós del pivot grec quan només quedaven 9 dècimes de segon i s'ha acabat imposant per força el quart partit de la sèrie.
També en bàsquet, el Real Madrid, per la seva banda, vol repetir el partit contra el València Bàsquet.
Els blancs volen que es torni a repetir des del minut 33 arran d'una falta comesa per Thompkins, però atribuïda a Sergi Llull, que li va representar l'expulsió durant el segon quart.
I acabem explicant que Cristiano Ronaldo és el primer futbolista que lidera la llista dels esportistes més ben pagats de la revista Forbes.
El jugador portuguès del Real Madrid, amb uns ingressos de 77,2 milions d'euros, ha relegat del primer lloc el boxejador Floyd Mayweather. Segons el segon és Leo Messi amb 71 milions i el tercer LeBron James amb 67 milions.
Déu-n'hi-do, quines quantitats. Ara mateix, les 8 i 11.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido es aplicable tanto a mujeres como en hombres y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Per gaudir de la màgica nit de Sant Joan, imagina't una cama envoltada de natura amb el restaurant davant mateix de la platja. El restaurant Sibius Cala Canyelles us ha preparat un excel·lent sopar i ball amb coca i cava fins a la matinada. Telèfon de reserves 972 37 12 01. 972 37 12 01. Vine a gaudir de la revetlla al restaurant Sibius Cala Canyelles, davant mateix de la platja Cala Canyelles, entre Lloret de Mar i Tossa.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials al mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972 36 05 38. Ens trobaràs al passatge Felipe Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? El restaurante Pizzaiolo reabre sus puertas con una nueva gerencia, una nueva carta y un nuevo concepto de cocina. Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. También tenemos menú entre semana. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert número 13 de Lloret. Teléfono 972-370794. Ven a probar nuestro menú de mediodía a solo 9,90€.
¿Vols passar trobar-ho genial? Vine aquest estiu als parcs aquàtics Waterworld Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro.
Les millors atraccions t'estan esperant. Amb piscina d'onades, àrees infantils, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze.
Diversió assegurada.
I recorda-ho, amb l'entrada a un parc te'n regalem una per a l'altra.
Aquadiver Platja d'Aro, Waterworld Lloret de Mar i un gelat frigo, el millor de l'estiu. Consulta condicions als webs dels parcs.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el mercat municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
El proper 11 de juny, de 10 del matí a 2 de la tarda, l'Ajuntament organitza una jornada de portes obertes a la nova comissaria de Lloret. Les inscripcions es poden realitzar via correu electrònic a visitacomissaria@lloret.cat o al telèfon 972 34 71 71. És imprescindible portar el DNI o un document identificatiu. Termini màxim d'inscripció fins al 8 de juny. Vine a descobrir aquest nou equipament.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Passeu un minut d'un quart de nou del matí i comencem a desenvolupar els temes del Bon dia, bona hora. Benvinguts tots al programa matinal de la Ràdio de Lloret de Mar. Catalunya reuneix el 0,1% de la població mundial, però l'1% de la ciència que es fa en tot el planeta. Pot semblar poca cosa, però és l'esforç d'un país per excel·lir. Així ho va dir ahir Joan Areggio, secretari d'Empresa i Competitivitat, en la inauguració del Foro Excel·lència al Teatre de Lloret.
Al final, què es busca amb el fòrum? Es busca potenciar i donar importància no solament a el que són valors, talent, sinó també en posar de relleu l'important que és l'excel·lència per a la nostra societat, que vol dir l'excel·lència en les persones, l'excel·lència també en els territoris, en els països, en definitiva en la societat sencera. Excel·lència que en part ja assoleix Lloret pel sol fet d'oferir-nos aquest espai de debat i de reflexió, però que també, si em permeten, pretén aconseguir un petit país com és Catalunya, petit, però que intenta ser també un país d'excel·lència.
Joan Areggio va ser present ahir en la inauguració del Foro Excel·lència al costat de Marian Muro, directora general de Turisme, i representants de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, entre altres, així com de la majoria dels ponents que fins dissabte desfilaran pel Teatre de Lloret.
En el tret de sortida també va participar l'alcalde Jaume Dulsat, que va destacar que l'esdeveniment, que arriba a la segona edició, impulsa Lloret com a ciutat d'esdeveniments d'alt valor.
Per nosaltres, aquest foro és una mostra de la capacitat organitzativa que Lloret de Mar té envers aquests esdeveniments estratègics per la Costa Brava, però també pel país. Per la Costa Brava i pel país. I ho dic dues vegades perquè esperem que això es converteixi en un esdeveniment clau. I no només a nivell de comarques gironines i de Lloret, que ho és, sinó estratègic a nivell de país.
Durant la cerimònia d'obertura es va posar de manifest el talent dels ponents que no solen estar a l'abast d'una majoria. El fet que es pugui establir contacte directe amb tots ells durant el foro i que, a més de ser portadors de coneixement, estan disposats a compartir-ho per tal d'intentar entendre els reptes del segle XXI.
Tot plegat continua avui amb un dels debats més esperats, el que parla sobre refugiats, en què hi participarà el Premi Nobel de la Pau Ernesto Cajan, exvicepresident de Metges contra la Guerra Nuclear.
La presència de personalitats reconegudes amb aquest prestigiós guardó continua divendres amb la taula rodona Dones que canvien el món, on hi serà la Nobel de Química Ada Jonath.
De cara a dissabte, en el debat sobre economia global, es comptarà amb la presència d'un tercer Premi Nobel, Eric Maskin, en aquest cas d'Economia.
A més dels astronautes de la NASA, Donald Petit, a qui escoltarem en uns moments, i Ellen Baker, la gastronomia tindrà també un pes important amb la participació de Joan Roca, que dijous protagonitza un diàleg amb l'il·lusionista Jorge Blas i, a més, servirà un dels sopars del Foro Excel·lència.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I si d'aquí a una estona, a les 9 del matí, comença la segona jornada del Foro Excel·lència, l'esdeveniment va comptar ahir amb un preludi especial. Prop de 600 alumnes de Lloret van gaudir de la xerrada de l'exastronauta Donald Petit.
L'objectiu d'explicar als joves coses de l'espai és que s'engresquin amb les matemàtiques, la ciència, l'enginyeria i en ser astronautes.
Petit va explicar als joves de tercer i quart d'ESO com és la vida a l'Estació Espacial Internacional, on ha passat 370 dies. El nord-americà va relatar que ha inventat una tassa per beure cafè en un entorn sense gravetat, que espera que perduri en el futur, o que dorm flotant en l'espai. Té l'avantatge, aquesta situació, que desperta sense mal de coll ni d'esquena.
Living in a weightless environment in space now is different than being on Earth.
Viure a l'espai és diferent que ser a la Terra. Flotes fins al sostre, és una experiència al·lucinant.
It's an amazing experience and human beings can adapt to this rather quickly.
T'adapta ràpid en aquest ambient.
With precision in a weightless environment. The back does not hurt.
Pel que fa al dormir sense gravetat, l'esquena no et fa mal i et sents com si tinguessis 20 anys de nou.
Being on orbit because they are no longer stressed and you feel like you are 20 years old again.
En acabar la conferència, amenitzada amb fotografies fetes per Donald Petit des de l'espai, els alumnes li van preguntar si són dures les proves d'accés a la NASA, si sempre va voler ser astronauta o si tornaria a l'Estació Espacial Internacional. Va respondre que sí, sense dubtar-ho.
A la ràdio hem parlat amb dos dels joves per saber què els ha impressionat del relat de Petit. Escoltem primer Albert Guillemet.
M'ha interessat molt especialment el que parlava sobre l'Estació Espacial. També m'ha impactat molt les imatges que hem pogut observar sobre les aurores i sobre la convivència que hi ha allà dins. És una de les coses que més m'ha, com dir, tocat, no?
Donem pas a un altre dels alumnes, Guillem Franc.
M'ha cridat molt l'atenció la màquina que es va inventar per fer cafè, de la depuració d'aigua, i el recipient que va crear per prendre's el cafè. M'ha semblat molt, molt original. I també m'ha agradat molt el que ha transmès de perseguir les teves idees, lluitar pel que vols, i també que la vida t'has d'esforçar per aconseguir el que vols, i això és el que m'ha agradat més.
A banda de parlar amb joves, com va fer l'any passat, Donald Petit, famós enginyer químic, astronauta i fotògraf de la NASA, també participa en el Foro Excel·lència. Serà aquesta tarda en una taula rodona titulada De la Terra a Mart, per què ens serveix sortir de la Terra i explorar les estrelles. Petit va fer una expedició de 6 mesos a l'Antàrtida per buscar meteorits i dues missions especials de llarga durada, amb què va acumular 370 dies a l'espai.
Bon dia, bona hora.
8 i 23 minuts, toca canviar de tema i ens centrem ara en el fet que Lloret està promocionant-se aquesta setmana a Madrid de la mà del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Abans d'ahir dimarts, els representants de la destinació van entrevistar-se amb l'anomenat sector MICE, amb organitzadors d'estades de negocis i esdeveniments.
Aquest dimecres, ahir mateix, va ser el torn del sector vacacional, el que porta turistes espanyols fins a Lloret. De cara a avui dijous, el Patronat gironí representa el conjunt del destí de forma genèrica als mitjans de comunicació.
Doncs volem valorar aquesta estada a Madrid amb la directora de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de dimarts, que va ser el torn del sector MICE, sector MAIS, entenem que es diu, en què es va parlar amb agències que organitzen estades d'empreses i esdeveniments. Què és el que s'explica de Lloret?
Doncs nosaltres a Madrid el que expliquem de Lloret, que a vegades el que més ens sorprèn i és el que em transmetia a la persona de l'equip de Lloret Turisme que va anar a l'acció de dimarts, és que hi ha molta gent a Madrid que no coneix Lloret. La qual cosa, doncs, bueno, comencem un discurs des de zero i els sembla una proposta nova i diferent a les de sempre, que poden ser Madrid o Barcelona o, bueno, capitals de província generalment, que són llocs on es celebren més reunions i no tant destinacions turístiques més vacacionals. Per tant, nosaltres el que expliquem és que tenim una llarga experiència en el que és donar la benvinguda als nostres visitants i en cuidar-los, en el que es diu l'hospitalitat en si. Expliquem que som un lloc, una ciutat mitjana, on pots anar fàcilment a peu per tot arreu i que a més, doncs, consta de la infraestructura necessària per organitzar reunions i tenim moltes opcions i, evidentment, una gran capacitat hotelera i un ventall d'activitats enorme, no? Però intentem transmetre això com una mica més des de l'àmbit més emotiu, que l'experiència Lloret tot és fàcil i còmode i aquí la gent, doncs, té l'experiència per donar-los la benvinguda com es mereixen.
Uh-huh. I això és el que es va parlar dimarts. Entenem que la valoració pel que explica i per com ho explica és positiva.
Sí, dimarts nosaltres vam tenir l'oportunitat de fer una acció igual a Barcelona amb el Patronat de Turisme Costa Brava a l'octubre. Llavors la dinàmica ja la coneixíem i el format de l'acció és molt fresc i molt diferent, cosa que ajuda moltíssim en garantir l'èxit de l'acció, perquè és una acció promocional molt diferent. Hi ha diverses, bueno, podríem dir com estacions en un mateix espai, com si fos una espècie de gimcana, i els diferents operadors que assisteixen és el mateix format tant per dimarts com per dimecres. Els diferents operadors, doncs, passen a una estació on fan tapes i coneixen una mica la gastronomia fent un taller, després el mateix grup salta a l'estació següent i fan un taller de creació de vi amb els vins de denominació d'origen d'Empordà. Després salten i precisament en equip intenten fer una cançó de veneres entre tots en relació, doncs, amb la temàtica de Costa Brava, i el que fa és anar generant, doncs, bon rotllo i bueno, i crear un ambient diferent en el que és aquesta dinàmica de l'acció. I nosaltres, doncs, precisament dimarts amb el tema Mais, el que vam fer és compartir un espai de concurs de preguntes amb els nostres socis, per dir-ho d'una manera, del projecte de turisme de reunions Olot Girona Lloret, i vam fer tota una sèrie de preguntes sobre cadascuna de les destinacions i es va dinamitzar com si fos un concurs de la televisió, per dir-ho d'una manera.
Uh-huh. Doncs, déu-n'hi-do. En tot cas, ahir, què és el que es va fer?
La dinàmica era exactament la mateixa que dimarts, en format. El que passa que Lloret, en comptes de tenir el racó compartit amb Olot Girona Lloret, que és un projecte ara per ara exclusiu de turisme de reunions, Lloret compartia el seu racó amb altres destinacions en el mateix format de quiz, que n'hi diuen, de concurs de televisió, i va fer el mateix sobre fent preguntes genèriques i en l'àmbit vacacional. Llavors el que es va fer és en el mateix tipus d'acció, però els operadors eren purament vacacionals. I la persona que va, la cap de promoció de Lloret Turisme, la Cristina Rablet, va ser ahir a Madrid i em transmetia que la gent, un molt bon ambient i una molt bona receptivitat per la destinació a nivell vacacional, de la mateixa manera que ens va passar dimarts a nivell de turisme de reunions. Per tant, realment, de totes les accions que fem a Madrid, sempre en traiem bones vibracions, la veritat, perquè és una, bueno, és una destinació, o diguéssim, és un mercat que no té la percepció probablement que tenim a Barcelona i que creiem que té molt de potencial i que les xifres així ens ho diuen tant en turisme, reunions i amb la convenció, per exemple, de CEPSA de la tardor passada i molts altres esdeveniments que rebem d'empreses amb seu a la capital de l'Estat, com per exemple en l'àmbit vacacional, on per Setmana Santa el mercat de Madrid va ser el principal mercat a nivell nacional i anem creixent en aquesta línia, no? Per tant, és un lloc clau i prioritari per nosaltres, estratègic ara mateix, entenent dins l'àmbit espanyol i nacional, no dins l'àmbit europeu, que nosaltres, com bé sabeu, a nivell vacacional el mercat francès és el nostre mercat prioritari i les xifres així ho indiquen. Però es valora tant dimarts com dimecres superpositivament l'acció a Madrid, molta bona receptivitat i gent molt sorpresa amb l'oferta de Lloret, perquè hi ha gent que els que ens coneixen ens coneixen de fa molts anys i no saben que gaudim doncs, de, bueno, del que gaudim, tant a nivell de patrimoni cultural, patrimoni natural, infraestructures, etc.
I encara hi és Lloret a Madrid o ja no?
Bueno, l'acció de vacacional va ser ahir a la nit, perquè això es fa als vespres, sempre hi ha aquesta acció que dèiem tipus gincana, amb presentació i còctel. Per tant, la nostra companya, la Cristina Rableta, s'està tornant ara, ara aquest matí, però diguéssim, s'han acabat...
Les accions en si s'han acabat.
Sí.
I és positiu per Lloret anar de la mà del patronat de turisme en accions com aquestes?
Per nosaltres anar de la mà del patronat de turisme Costa Brava, que els entenem com els nostres, diria, bueno, doncs, també socis o cosins germans, per dir-ho d'una manera, ells el que tenen és una gran capacitat a l'hora bueno, pressupostària, sobretot, i una gran capacitat de convocatòria, una marca molt ben posicionada i de la qual nosaltres doncs, intentem doncs, treure'n profit, acompanyar-los a tot arreu i poder gaudir de la tipologia d'accions que ells organitzen. Ells tenen un equip professional fantàstic, format per al voltant d'unes 30 persones, i el pla d'accions que diguéssim, organitzen anualment, doncs intentem, en totes aquelles accions prioritàries per Lloret, ser-hi, evidentment, com la destinació principal del territori, així ho diuen totes les xifres. Nosaltres suposem més del 35% del total de la recaptació de taxa turística de la Costa Brava, i evidentment hi ha accions en segons quins mercats que Lloret no pot faltar. Llavors intentem anar sempre de la mà amb ells i treballem colze en colze i tenim una molt bona relació. Per tant, tot el que ells organitzen i el valor que donen a la marca a nivell tant de cultura, territori d'Alí, capitalitat de Girona i gastronomia, sobretot, doncs són grans valors que estan posicionant la marca Costa Brava, i evidentment Lloret se'n veu beneficiat.
I també volíem preguntar-li d'altra banda, com a responsable de Lloret Turisme, aquests dies s'està duent a terme a la vila el Foro Excel·lència, i ahir a la inauguració l'alcalde va ressaltar que aquest fòrum consolida Lloret com a seu d'esdeveniments estratègics del valor a la Costa Brava. Comparteix aquestes declaracions?
Sí, evidentment, nosaltres ho hem parlat moltes vegades amb vosaltres. Ara Lloret celebra convencions i tot tipus d'esdeveniments i reunions des de fa més de 30 anys, però sí que és veritat que arrel del 2009, que tant el sector privat com l'Ajuntament de Lloret veiessin la necessitat de crear una marca conjunta i estructurar el producte de turisme de reunions sota el paraigües del Lloret Convention Bureau, doncs ens ha ajudat a reposicionar aquesta marca, i ens anem adonant dia a dia, doncs, pel nombre de peticions que rebem i que gestionem des de l'oficina, doncs que ens coneixen i ens consideren, i la gent és capaç, diguéssim, de poder discernir entre el que és la destinació turística purament vacacional i la part desestacionalitzada del que són el turisme de reunions, congressos i altres tipus d'esdeveniments. Les xifres així així corroboren, i la percepció que nosaltres tenim de l'entorn professional és que, bueno, a diferència en aquest cas d'altres, perquè sobretot és això, les destinacions, les capitals de província ho tenen relativament fàcil en aquest sentit. És molt evident que a Girona hi ha congressos, és molt evident que n'hi ha a Tarragona i a Lleida, però és menys fàcil o més difícil que a nosaltres ens etiquetin com una destinació de congressos o de fòrums impulses com a Girona, etc. I bueno, la feina que es va fent mica en mica i els esdeveniments que van confiant en Lloret doncs ens ajuden a posicionar-nos en aquest segment, i creiem que hi tenim molt de potencial. Evidentment, les xifres no tenen res a veure amb el turisme vacacional, però dona molt valor a la nostra marca que hi hagi tota aquesta sèrie d'esdeveniments i reunions.
Doncs esperem que segueixi sent així, i pel que fa al Foro Excel·lència, que vagi molt bé aquests dies que es du a terme aquí a Lloret fins dissabte, recordem-ho. Elisabet Keegan, directora de Lloret Turisme, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Passen 4 minuts de 8:45.
La previsió meteorològica.
I és el moment de tornar a saludar en Miquel Bernis perquè ens faci arribar tots els detalls de la informació del temps, que sembla que segueix sent força calorós. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem el pas d'un front poc actiu que l'únic que farà serà enterbolir una mica el cel, aportar bandes de núvols alts, sobretot al migdia i a la tarda, que poden fer que el cel quedi una mica això més enterbolit que no pas en dies anteriors, però sense cap tipus de complicació. De cara als dies vinents, demà rebrotaran les tempestes, sobretot en aquest cas a l'oest, més que no pas a les comarques de Girona, sectors del Pirineu, Prepirineu, fins i tot en algunes comarques de Tarragona o puntualment de Barcelona, i apareixeran xàfecs puntuals a la tarda i vespre. Difícilment arribaran aquests ruixats, insistim, a les comarques de Girona, i per tant no ha de ploure a Lloret. La calor començarà a fluixar una mica, a temperatura ja 1 o 2 graus més baixes aquest divendres, i el descens s'acabarà de confirmar de cara a dissabte i diumenge, amb valors un parell o 3 de graus ja, fins i tot 4 en alguns casos en algunes comarques interiors, més baixes que no pas les temperatures d'aquests últims dies. Per tant, menys calor de cara al cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, amb un temps que dissabte i diumenge es presenta mig ennuvolat, variable. La possibilitat de ruixats que havíem comentat els dies vinents de cara a dissabte ha anat a la baixa en els últims mapes del temps. Sí que hi haurà alguns xàfecs en diferents comarques interiors de Girona. Dia insegur, per tant, a la tarda al voltant de Lloret, però si arriba a haver-hi alguna gotellada seran fenòmens bastant aïllats i bastant puntuals. Diumenge no farà tant de sol, en canvi, com havíem comentat en dies anteriors. Sobretot a la tarda els núvols poden fer-se força presents i, per tant, un cap de setmana que es presenta una mica variable i mig ennuvolat, però amb poques opcions de precipitacions. De cara a l'inici de la setmana que ve, com dèiem, temperatures una mica més moderades i seria, en tot cas, entre dimecres i dijous, que podria tornar a fer força calor.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui la imatge de Carles Puigdemont s'ha centrat en el diari de Girona com al Punt. I aquest últim, de fet, és pràcticament portada monotemàtica. Qüestió de confiança. El president Puigdemont adopta una mesura sense precedents després que la CUP hagi mantingut el vet als pressupostos. Parla el diari de terminis. El cap de govern se sotmetrà a la moció al setembre i si no la supera hi haurà noves eleccions el 2017. La decisió del president deixa descol·locada la formació anticapitalista, dividida pel rebuig als comptes de Junts pel Sí. Junqueras alerta dels gravíssims efectes que comportarà la pròrroga d'uns pressupostos autonomistes. També diu al Punt Avui que l'Estat i l'oposició donen per acabat el procés sobiranista. D'altra banda, a la portada del diari de Girona també hi apareix aquesta notícia sobre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se sotmetrà a aquesta moció de confiança, però hi ha força altres notícies. Per exemple, un jutjat investiga ajuts irregulars d'una fundació de Càritas de Figueres. Els pagaments de 10.000 euros que hauria ordenat l'expresident Jordi Rutllant no es van justificar i l'entitat ha portat el cas a la Fiscalia, que ha incoat diligències prèvies. D'altra banda, la policia francesa intensifica els controls a la frontera per l'Eurocopa. A Figueres es tanquen les dutxes de l'estadi de Vilatenim per Legionella. El focus s'ha localitzat en dos dipòsits d'aigua i de moment no ha afectat cap persona. També Lloret apareix en aquesta portada on hi diu que investigadors polítics i educadors obren el Fòrum de Lloret. D'altra banda, l'inici de les obres de restitució del Parc Central de Girona segueix sense data. També a Girona, una exposició d'artistes autistes s'inaugura al Caixa Fòrum. I en esports, Pablo Machín diu que el Girona serà valent avui a Còrdoba. El sancionat Legend i Alamo, per unes molèsties, cauen de la llista.
Més titulars de la jornada són els següents. Per exemple, El Periódico obre avui dient que el procés en l'aire. El País. Puigdemont se sotmetrà a la confiança del Parlament després del veto de la CUP. El Mundo, en la mateixa línia, en una línia, volem dir, diferent, Podemos proposa una alça massiva dels impostos. El diari ABC, l'independentisme avança cap a la seva autodestrucció. El diari Ara, més explícit al seu titular, qüestió de confiança. I La Vanguardia titula la seva portada d'avui: Puigdemont guanya 3 mesos amb una qüestió de confiança.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs tant el Diari de Girona com el Punt Avui parlen del Foro Excel·lència que s'està fent aquests dies a Lloret i que es va inaugurar ahir. En el Diari de Girona, el titular que llegim diu: la visió del món de l'expresident uruguaià a la calle obre el Fòrum d'Excel·lència. És el titular que llegim en el Diari de Girona, mentre que el Punt opta per dir ciència i política s'entren al primer dia del Fòrum de Lloret. D'altra banda, més notícies sobre el nostre municipi o que afecten el nostre municipi. Per exemple, a la pàgina 20 del Diari de Girona s'hi explica que la Generalitat crearà una comissió per millorar ambientalment la C32. Hi haurà representació dels municipis afectats, va exposar ahir el conseller Rull a una delegació de Blanes. Recordem que representants de l'Ajuntament de Blanes i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, van reunir-se ahir al Parlament de Catalunya arran de la petició del consistori blanenc en compliment d'un acord plenari que va culminar el procés participatiu sobre el projecte de prolongació de la C32. Podeu llegir aquesta notícia a la pàgina 20 del Diari de Girona. I seguim amb més referències a Lloret. A la pàgina 14 i 15, el Diari de Girona parla de les eleccions generals. Hi ha una fotografia amb els representants de Convergència Democràtica i entre ells hi apareix l'exalcalde de Lloret, Romà Codina, que recordem que es presenta a la llista del Senat en aquestes eleccions. I recordem també que aquesta llista, la del Senat, es vota individualment a la persona o a les persones que es vol que siguin senadores. I d'altra banda, en esports, l'esportiu, el suplement d'esports del Punt, s'hi parla d'hoquei patins i parla del Xum de Maçanet i del Lloret, que van baixar de l'hoquei Lliga la temporada del seu retorn. El primer va estar moltes jornades en la zona de descens i el segon només una, l'última. Camins diferents, però el mateix resultat, descens. El Xum de Maçanet ja feia dies que estava a la zona de descens, però recordem que el Lloret va dependre d'ell mateix fins l'últim partit en què la derrota li va provocar aquest descens a la primera divisió estatal.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
El proper 11 de juny, de 10 del matí a 2 de la tarda, l'Ajuntament organitza una jornada de portes obertes a la nova comissaria de Lloret. Les inscripcions es poden realitzar via correu electrònic a visitacomissaria@lloret.cat o al telèfon 972 34 71 71. És imprescindible portar el DNI o un document identificatiu. Termini màxim d'inscripció fins al 8 de juny. Vine a descobrir aquest nou equipament.
Bon dia, bona hora.
Ara falten 2 minuts per 3:15 del matí i obrim esports en aquesta segona part del Bon Dia, Bon Hora, perquè aquest cap de setmana es du a terme aquí a Lloret un torneig de bàsquet que engloba jugadors de les categories mini i premini. Hi haurà 16 equips masculins i 16 femenins.
Aquesta és la tercera edició d'aquest torneig de Cluenda, que ocuparà tant dissabte com diumenge els 3 pavellons de la vila, el municipal, el del Molí i el de l'escola Pompeu Fabra, així com les pistes exteriors.
El torneig l'organitza la Fundació del Bàsquet Català i el director de promoció és Jordi Iborra. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quants jugadors es reuniran aquest cap de setmana aquí a Lloret?
Bé, a l'entrada heu parlat de que hi havia 16 equips, aquest any s'ha desbordat, i tindrem 18 equips femenins i 22 masculins, amb més de 400 jugadors.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí. Bueno, és un torneig que vam començar fa 3 anys i està agafant molta tirada, que va dirigit a fer una cloenda del bàsquet amb aquells, sobretot, que no poden jugar a les finals de Catalunya o de Girona o de Barcelona, que hi ha molts, no?
Uh-huh. Perquè quin seria el secret del fet que aquest torneig funcioni tan i tan bé? Aquest, doncs, precisament? O...
El secret és que nosaltres ho publiquem a tots els clubs, però assegurem que el nivell serà semblant. A molts tornejos vas i a vegades et trobes amb equips molt superiors o molt inferiors. Nosaltres, com és un torneig de cloenda perquè els nens s'ho passin bé fent bàsquet i altres activitats, doncs arribem a dir-li a clubs que són, o equips en concret, que són molt bons o molt dolents, molt dolents, vull dir, o tenen un nivell més baix pels altres que s'han apuntat, doncs que no poden venir. Llavors busquem que tots els nens juguin amb el seu nivell.
Uh-huh. I de quines procedències són aquests nens i nenes?
Bueno, venen d'arreu de Catalunya, bàsicament venen de Barcelona i de Girona. Tenim de diferents llocs, venen de Llançà, de Malgrat, de Torelló, de Sabadell, de molts llocs d'aquesta zona, bàsicament Barcelona i Girona.
Tercer any que es fa aquí a Lloret, per què a Lloret? Quins beneficis us aporta això?
Doncs, bueno, vam parlar amb l'Ajuntament, es van obrir a que nosaltres poguéssim portar una competició com aquesta de nois, que és un turisme que interessa a la població, i després les instal·lacions que tenen doncs són de màxim nivell. I llavors, aquest any en concret, tenim que utilitzar moltes instal·lacions perquè vam tenir un problema a l'hora d'encarregar el molí, i el dissabte utilitzarem pistes exteriors, com tu has dit, i a Pompeu i de més, però en un futur ja hem parlat amb que ho tenim que fer més gran, o sigui que cada vegada, aquest any s'han quedat bastants aquí fora, sense poder venir.
Per tant, la idea és anar creixent encara més, eh?
Sí, creiem que sí, perquè és un producte que els interessa als pares i als nens, no? Tota la temporada treballant, i al final volen un torneig que els pugui servir com a cloenda i festa final, no? Llavors van a la piscina, als hotels, per la nit estem als pavellons fent competicions també, perquè els nens no sortiran i quan més cansats els tinguem millor a l'hora d'anar a dormir, i bueno, doncs va creixent cada any, sí.
Uh-huh. Però precisament volia preguntar-te això, que deies que a banda de bàsquet també fan altres activitats, serien aquestes, la convivència que suposa estar un cap de setmana tot l'equip junts i poder anar a la piscina de l'hotel i aquestes activitats que deies en el pavelló?
Sí, i a més fem activitats que volem, per exemple, que els equips entre ells convisquin, i els equips i els nois i les noies. Una cosa molt contents que estem és que quasi tenim més el 50% de nois i el 50% de noies. I, per exemple, fem activitats en les quals han de competir un noi i una noia per anar, obligatòriament, no? Llavors, això fa que vagin coneixent nens que potser durant tot l'any no els han vist, perquè segur que no han competit entre ells, perquè venen de diferents lligues i diferents poblacions, però al final doncs acaben coneixent-se tots, no?
Uh-huh. I quan venen els equips de fora aquí i s'allotgen aquí a Lloret, també venen familiars?
Sí. Sí, el que passa és que nosaltres al final vam dir fins aquí arribem, perquè nosaltres no ens dediquem a l'hostaleria, i nosaltres intentem allotjar a tots els entrenadors, que vénen 82 entrenadors també, i a tots els nens. I els pares, doncs, els fem agències i hotels on poden allotjar-se, però no amb nosaltres. Però tots els pares també, la majoria dels pares estan allotjats també a la ciutat.
Mm-hmm. Doncs déu-n'hi-do l'espectacle que es podrà veure de bàsquet aquest cap de setmana aquí a Lloret. Podem parlar una mica dels horaris per tenir una referència?
Sí. Nosaltres el dissabte farem més de 50 partits, perdona. Concretament 56 partits. Començaran a les 9 del matí i no pararem, si la climatologia ens deixa, perquè tenim una pista descoberta, no pararem fins a les 8 de la nit. I el diumenge fem el mateix, començarem a les 9 del matí, però l'entrega de premis treballem a les 2:30 i a la tarda ja lliure.
I què passaria si plogués? Que esperem que no sigui així, però...
Tenim fortes opcions d'allargar partits per darrere i ens oferíem tenir una pista, que són 6 o 7 partits, les hauríem de reallotjar amb algun forat que tenim, al migdia no pagaríem ni un minut per dinar i ens ho faríem l'organització.
Doncs en tot cas, Jordi, esperem que no sigui així, que el temps acompanyi i que vagi molt i molt bé aquest cap de setmana de bàsquet aquí a Lloret. No sé si cal afegir alguna cosa més.
Bueno, dir-te que la setmana que ve
exacte
també amb els infantils i els cadets.
El mateix format, eh? També torneig a Cluenda, però per les altres dues categories.
Correcte, tenim 30. Com els equips són una mica més llars, tenim 30 equips. En comptes de 40 que tenim.
Ah, entre nois i noies hi haurà 30 equips.
30 equips. Mm. I en aquest cas són més noies que nois, imagina't.
Ah, sí?
Sí, sí. Estem orgullosos d'això, que hem de lluitar per l'esport femení.
Doncs, si et sembla, Jordi, desitjar que vagi molt bé aquest cap de setmana i tornaríem a parlar la setmana que ve per veure com ha anat i per recordar que seguirà havent-hi més bàsquet al cap de setmana del 18 i 19 de juny. Et sembla bé?
Bueno, dir-te també que tenim una web activa ja, que és torneigdecluenda.cat, que anirà marcant tots els resultats, els calendaris, fotos del torneig durant tot el cap de setmana.
Ah, doncs també és bo dir-ho. Hi ha alguna mena d'etiqueta, hashtag, per la gent que participi o públic que vingui a fer fotografies o així?
Això, com jo soc gran ja i no domino tant de comunicació, sé que existirà, però no t'ho sabria dir.
Doncs cap problema, Jordi. En tot cas, que la gent busqui a través de la pàgina web del torneig de Cluenda, que es fa aquí a Lloret i que esperem que tingui una llarga vida, que veiem que està creixent exponencialment. Jordi Borra, director de promoció de la Fundació del Bàsquet Català, moltíssimes gràcies i això, que vagi molt i molt bé.
A vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
10 minuts per les 9 del matí, seguim en plana esportiva. El Club de Natació Lloret té feina el proper 11 de juny, és a dir, aquest dissabte.
Al matí participa el Trofeu Ciutat de Girona amb una desena de nedadors i a la tarda es du a terme a la piscina municipal la jornada de Lliga a la Vina. La competició començarà a les 4 de la tarda.
Donem pas a la Rosa.
A més, el Club de Natació ja té la vista posada en la travessia nedant a la badia. Arribarà a la 31a edició el proper 10 de juliol. Les inscripcions ja són obertes. La presidenta del club és Olga Valls. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a pams i parlem primer del Trofeu Ciutat de Girona de dissabte al matí. Quants participants de Lloret hi van?
A veure, deuen ser una dotzena de participants, doncs és només per les categories grans, infantil, júnior i absolut, i ja és a l'últim trofeu de la temporada. Sempre s'acaba amb aquest amb el Ciutat de Girona.
I amb quines expectatives s'hi va?
Home, sempre cada any ens ha anat força bé, a part el 100 piscina de 50 és una bona competició per començar a preparar els campionats que ja començaran aviat.
Pel que fa a la jornada de Lliga a la Vina, que és dissabte a la tarda a la piscina de Lloret, amb què consisteix exactament?
Doncs mira, ja és l'última jornada de Lliga de la categoria que està a la Vina. És una jornada molt important, doncs molts nedadors, tant siguin nostres com d'altres clubs, si s'ho juguen tot en aquesta competició per poder anar als campionats d'estiu. I porten molts mesos preparant-ho i bueno, esperem que tot vagi molt bé.
Quanta gent s'hi espera?
A veure, com que es fa amb dues seus, són un centenar de nedadors.
A les dues seus?
Sí, bueno, sí, un aquí i els altres no recordo on es fa l'altre.
Però vull dir, entre Lloret i l'altre seu són un centenar?
No, més, llavors són gairebé el doble, diguem.
És a dir, a Lloret s'hi esperen cap a un centenar de nedadors?
Això mateix, sí.
Categoria la Vina, estem parlant de quines edats?
Són a 12, 13, 14 anys.
I de Lloret hi ha una bona representació?
Sí, de Lloret tenim, és una categoria en què aquest any ja tenim som 17 o 18 nanos i, bueno, n'hi ha molts que s'estan preparant molt a fons amb moltes ganes per poder aconseguir aquest lloc per anar als campionats d'estiu.
Quines proves faran dissabte a la tarda?
Doncs mira, tots han de fer 400 metres lliures i 200 metres estils. I la suma dels temps de les dues proves és el que els classifica o no per poder anar a l'esmenat campionat.
Serà un bon espectacle, doncs?
Doncs sí, perquè són proves maques i, bueno, i com sempre dic, qui a qui li agradi la natació o no, però tingui ganes de passar una bona tarda, una mica calorosa, això sí, la piscina d'aquesta època, però bé, ens pot venir a veure dissabte a partir de les 4 de la tarda.
Olga, també hem vist a la vostra pàgina web que ja són obertes les inscripcions per la travessia a la Badia de Lloret, que arriba el 10 de juliol.
Sí, ja les tenim. Ja farà una setmana, 10 dies que les vam obrir i ja tenim inscrits. Hi ha gent que ja cada vegada això de les travessies està més de moda i ja hi ha gent que ja s'organitza tot l'estiu per poder anar cada cap de setmana a algun lloc o altre.
Hem vist que hi ha dues distàncies en què es pot apuntar la gent.
Sí, ja fa 4 anys que fem dues distàncies, la llarga que havíem fet sempre, que és tota la Badia de Lloret, i després sobre demanda de gent que li era massa llarga i tal, fem aquesta de 400 metres, que és sortir des del Club Nàutic i arribada ja davant arribada davant del Pomodoro o de la Gijonenca, com s'ha fet sempre.
Uh-huh. Per tant, hi ha una més difícil i una més assequible, oi?
Sí, diguem, home, difícil, bueno, qui té ganes de nedar més, qui té ganes de nedar menys, però sí, tant una com l'altra, aquesta de 400 metres, diguem que és més popular, que la gent només que li agradi nedar una miqueta la pot fer perfectament.
Olga, és la 31a edició, per tant, ja es diu aviat això. Quanta gent s'hi sol apuntar?
A veure, rondem sobre 150, 160, 170, 140, depenent de si coincideix amb algun altre aquell mateix dia o no. Aquest any en principi no coincideix amb cap, de per aquí la vora almenys, llavors esperem que tinguem una bona afluència.
Mm. I la gent per apuntar-s'hi ho ha de fer a través de la vostra pàgina web?
Sí, s'ha de fer a través de la pàgina web. També es pot fer el mateix dia, abans de la travessia, però bueno, recomanem a tothom que tingui ganes de fer-la que ja faci la inscripció a través de la web. Doncs és més ràpid i més senzill.
Doncs queda dit, recollim tota aquesta informació. Presidenta del Club de Natació Lloret, Olga Valls, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts i seran les 9 del matí i expliquem ara que amb totes les places esgotades avui es du a terme a Lloret un taller de genealogia amb motiu del Dia Internacional dels Arxius. L'equipament municipal se suma a la commemoració de la data promoguda pel Consell Internacional d'Arxius, creats per la UNESCO el 1948.
A banda del taller, aquest matí hi ha jornada de portes obertes de 9 a 2. L'arxiver municipal, Quim Davant, argumenta que aquestes sessions serveixen per conscienciar a la població sobre la importància dels arxius.
El mobiliari especial que s'utilitza per conservar els documents, se'ls explicarà les tècniques que es fan servir doncs, per a descriure i catalogar mapes, expedients, fotografies, pel·lícules, i també doncs, mostrarem doncs, els darrers ingressos que s'han fet a l'arxiu, no? A banda de que es podran visionar doncs, pel·lícules, imatges antigues de Lloret, que em sembla que això sempre és atractiu i a la gent doncs, li agrada.
I de cara a la tarda, com dèiem, a partir de les 7, el doctor Santiago de Llobet farà un taller per ensenyar a confeccionar arbres genealògics. Quim Davant ha explicat que l'organitzen arran de la demanda de la gent.
La necessitat i la il·lusió que tenen moltes persones doncs, de reconstruir i d'identificar quins són els seus avantpassats i aquesta necessitat que molta gent té de veure i conèixer quins eren els seus avantpassats, doncs vam pensar que seria una bona idea doncs, això, no? Oferir aquest taller genealògic.
En el taller s'explicarà com es pot elaborar físicament l'arbre un cop s'ha recopilat tota la informació. Abans, però, es donaran tots els detalls importants que s'han de tenir en compte per poder recollir aquesta informació.
Com hem de consultar determinada documentació, quina documentació és més fidedigna a l'hora de trobar dates, de trobar noms, etc. i quina documentació doncs, es pot trobar, per exemple, en diferents pàgines webs que poden circular doncs, a nivell local, nacional o internacional. No? Hi ha webs que s'han dedicat a recollir moltíssima informació de padrons, de llibres de baptismes, i tot això, diguéssim, que és informació que pot ajudar, diguéssim, a les diferents persones i famílies doncs, a reconstruir doncs, aquest arbre genealògic.
I recordem, sobretot, que hi ha jornada de portes obertes aquest matí de 9 a 2 i a la tarda aquest taller de genealogia que ja té les places plenes. I un dia més, aquí al Bon Dia Bona Hora, hem començat parlant del Foro Excel·lència que es du a terme aquests dies al Teatre Municipal de Lloret i que està a punt d'obrir portes avui un dia més per parlar amb diferents experts de diferents àmbits sobre temes de futur. I fins aquí el Bon Dia Bona Hora, queda un minut i seran les 9 del matí. Desitjar que us vagi molt bé el dia i recordar-vos que nosaltres tornarem demà a les 8 en punt, com sempre, i sobretot amb un somriure a la cara.
Bona hora.